Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en superar el fracàs escolar. I per fer-ho ens acompanyen en Joan Carles Folia. Molt bon dia, Joan Carles.
Hola, bon dia.
En Joan Carles és assessor educatiu i coach Advanced Life. També estem amb en Domènec Hernández Asensio. Bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
En Domènec és cap d'estudis de secundària a Manyanet Molins.
Correcte.
I també estem amb la Gemma Rodoreda. Bon dia, Gemma.
Bon dia.
La Gemma és tutora del grup de quart d'ESO Plus de l'Escola Sant Josep, una particularitat que ara ens explicaràs, i també ets psicòloga d'ESO del centre. Aquesta és l'actitud, perquè diem superar el fracàs escolar, quan hi ha un fracàs, treballar per superar-lo?
El fracàs és una de les coses més increïbles que hi ha a la vida, perquè és un dels mecanismes que et permet progressar, que et permet créixer, i per tant hem d'estar molt avesats a fracassar. És a dir, no entenc aquelles persones que poden entendre o que són educades, fins i tot, amb el no fracàs, sempre amb l'èxit, no? Que d'això suposo que amb el vostre programa en parleu moltes vegades, no? I per tant, aquesta barreja, aquesta dualitat entre el que és triomfar i fracassar, doncs, igual que ens passa a tots a les nostres vides, també s'ha de donar amb el que és el fenomen educatiu, el moment d'educar els nostres nens, infants, adolescents, a tots. Per tant, sí, l'actitud és sempre, doncs, agafar el fracàs, fer aquesta visió de mirada i a partir d'aquí progressar i tirar endavant. Sí, sí.
Però ara he pensat que fa unes setmanes, no?, d'aquestes trobades familiars nadalenques, final del primer trimestre, que moltes vegades quan et trobes amb els més petits de la família sempre es pregunta: i què, l'escola bé, no? I sempre donem per fet que bé, no? Si a algú no li va bé i has de començar a dir, no, posar cares, tampoc. Potser la pregunta l'hauríem de canviar.
Bueno, sí, estaria bé preguntar com t'està anant, com et sents, com portes els estudis, què necessites, no? Són preguntes que a vegades passen una mica al descobert. Sí que hi ha moments donats on se li dona molta importància a el que és una nota final, i jo, en els meus alumnes particularment, sempre els dic: la nota és un número. Si et faig una altra pregunta, potser tindries una altra nota. Dic, el que m'interessa és que aprenguis, què estàs aprenent i que gaudeixis del que aprens. I la millor manera d'aprendre, lligat amb el que deia del fracàs, és equivocant-te. Molts d'ells els hi fa cosa sortir i explicar el que hi ha, no? I si m'equivoco? Dic, doncs prova-ho, a veure què passa si t'equivoques. Segur que se'ns acudeixen un munt de solucions per poder-ho tirar endavant.
Ja posem més en valor l'error?
Jo crec que sí. De fet, com comentàveu, no?, que començàvem parlant del fracàs, el fracàs, nosaltres, jo si em permets, em situo com a docent, no com a cap d'estudis en aquest cas, i és una manera d'aprenentatge, com deia el Joan Carles. No aprenem dels èxits, aprenem sobretot dels fracassos. Gaudim els èxits, els celebrem, ens agrada parlar-ho en una tertúlia de Nadal o una conversa en qualsevol moment, però realment l'aprenentatge el fonamentem a partir de les coses que sabem que no fem bé i que ens ajuden a saber, i també que ens ajuden a veure que no estem fent bé.
Abans de seguir amb això del fracàs, de l'èxit, de com superar-ho, de com treballem, Joan Carles, t'hem presentat com a coach Advanced Life. Això què és?
Bé, si agafem la traducció literal, seria avançar a la vida, no? Vull dir, aquest Advanced Life. Això és un epígraf que es posa en diferents llocs. Jo, la meva formació de coach, que és que ara el problema està una mica en que tothom és coach, no? Vull dir, aquest intrusisme que hi ha, que fins i tot aquesta paraula comença a ser una mica que tira enrere. Jo a vegades, no, quan em presento, ja no em presento com a coach, sinó com a assessor, perquè ara poses Telecinco o poses qualsevol cadena i ara tothom és coach. En el meu cas va ser una formació que vaig fer als Estats Units amb l'escola de neurologia del Bay Thompson, una persona, un neuròleg que ja és mort, i era, doncs, la manera com hem de plantejar, partint de la base de que el cervell regula el 100% de tot el que és la nostra vida, i dit el 100%, també les emocions per descomptat, no? Doncs és la manera de com hem de treballar, i per tant amb les etapes primerenques, blanques, amb les de l'educació fonamental, però també al llarg de la nostra vida, de quines són aquelles coses que ens motiven, que ens emocionen, i si ens emocionen vol dir que podem agafar-la i des d'aquest punt de vista tirar-la endavant. Per tant, Coach Advanced Life és una persona que et dona la mà, no que et diu cap on has d'anar, sinó que et dona la mà, t'acompanya, i amb aquest acompanyament arriba allà on tu creus que has d'arribar o on les teves potencialitats et deixen.
Parlàvem abans de notes, de si potser t'hagués fet una pregunta, una altra pregunta, hagués hagut un altre resultat. Quan s'ha de considerar que hi ha un fracàs escolar? Perquè aquestes diferències, una altra pregunta, el punt de partida a cada alumne entenc que és diferent i que les aptituds i les capacitats també.
Clar. Bueno, jo penso que sobretot hem de tenir en consideració com és l'alumne que tenim al davant, no? Quines necessitats, quines situacions està vivint i quina és la seva realitat. A partir d'aquí hem d'anar a ajudar-lo a treure, com deia ella, el millor potencial d'ell mateix i veure amb què pot ressaltar aquest alumne. A partir d'aquí, hem d'ajudar-lo a que pugui treure fruit tots els seus coneixements, que pugui adonar-se compte de les capacitats que té. El fracàs escolar penso que està en el moment en què no pots fer fruit d'això, que estan bloquejats i que no volen tirar, que no hi ha una motivació. Més que no hi hagi una motivació, sinó que no volen lluitar per un objectiu. Penso que en aquell moment és quan estàs parlant de que pot haver-hi un fracàs, no? Però acompanyant-los i ajudant-los a trobar-los, aquests objectius, mirar quin pas a pas han d'anar fent per tirar endavant, què podem fer? Això és una manera de que els enfrontes a la lluita i al seu dia a dia. Penso que la motivació és una cosa molt, molt important. I a vegades el que passa és que quan parlem amb els alumnes ens centrem en les notes o fins i tot jo els hi pregunto quin és l'objectiu que tens i et diuen treure'm l'ESO. Clar, si això m'ho estan dient a quart d'ESO, doncs l'objectiu es veurà al juny. Però si m'ho estan dient a primer, no el veuran fins d'aquí quatre anys. Llavors, una de les eines que penso que funciona molt bé és dir, vale, doncs anem a veure quin objectiu, d'aquest objectiu tan gran que tens, quines coses petites pots anar fent tu dia a dia perquè vegis que t'hi vas acostant. Penso que és una manera de ser conscients, d'agafar responsabilitat de què faig jo per aconseguir-ho. I això ajuda que es motivin i que tirin endavant. I que la nota, al cap i a la fi, és un reflexe de avui m'ha anat més bé, avui m'ha anat més malament, però si jo estic tirant endavant, estic seguint i vaig lluitant pel meu objectiu i vaig fent, a vegades hi ha moltes vies per arribar a un mateix lloc. Doncs es tracta que relaxem aquesta expectativa i ens centrem en el que aprenc i en el que vull aconseguir i lluitar per això.
Per les famílies que ens escolten, com saber quins haurien de ser els objectius dels fills? Els han de fixar ells, depèn de l'edat? A ells em refereixo als fills,
Jo crec que estem parlant d'una situació d'aprenentatge, no? Com comentaves, el fracàs, hem començat així, i en l'educació moltes vegades és una situació complexa, barregem moltes coses, hem de parlar amb una naturalitat que de vegades les famílies agraeixen, no? Llavors, els objectius, anem a centrar els objectius, depenent de quina situació estiguem, és a dir, quan nosaltres generalitzem, quan nosaltres parlem, haurem d'anar concentrant el focus. Estem parlant d'un nano en quina etapa? Estem parlant d'un nano en quin moment? Perquè l'adolescent, no? Quan estem parlant del fracàs escolar, moltes vegades parlem de la finalització de la secundària, no? L'adolescent entén perfectament que hi ha una prioritat, que és o tinc l'ESO o no la tinc l'ESO. Després ja podem parlar del resultat, de la nota exacta, de la nota no exacta, i per això doncs, hi ha un debat sobre, en aquest cas, doncs, la superació o els entrebancs que pot tenir aquest adolescent, que la naturalitat fa que hàgim de matisar i que les normes i les varetes màgiques ens adonem les famílies que no existeixen i que haurem de centrar-nos, com bé deia la Gemma, en l'alumne en concret, en la situació en concret, la família en concret. Els objectius l'ha de marcar l'alumne. L'objectiu de l'adolescent o la meta de l'adolescent, penso que estarem tots d'acord que no coincidirà al 100% ni al 10, no ho sé, amb el que volen els seus pares. No, l'adolescència per definició no serà anem a compartir els objectius tu i jo de com m'ho passaré bé i a què dedicaré el meu cap de setmana. No,
crec
que
no va
ben bé per aquí. Amb la qual cosa estem parlant doncs, que és realment des de l'educació, des de l'escola i des de la família on podrem ajudar a l'adolescent a que sigui conscient que potser el seu objectiu de batre el rècord del Fortnite potser no és el més interessant per aquest Nadal i que potser simplement pensar en aprovar o suspendre la secundària tampoc no l'és.
Clar, deies, és important, no? Dèieu, fixar-nos quines edats, particularitats, perquè la paraula fracàs és grossa, no? Vull dir, una criatura de primària, fracàs...
Bé, però és que, de fet, de vegades, per això, si ens anàvem als nens petits, parlar que un nen petit, doncs, quin és l'objectiu? Doncs jo vull que jugui a bàsquet. No, jo vull que sigui el meu fill una estrella de bàsquet o de futbol, no? Que és el tema de sempre dels mitjans. Vull que sigui una estrella de futbol, vull que sigui una estrella del piano. Ostres, doncs, potser als 5 anys, 6 anys, si jo no l'he portat a una escola especialitzada perquè faci això, doncs potser ja no serà un gran virtuós. Potser entraré en el fracàs. La paraula fracàs de vegades som nosaltres que la posem en una sèrie de circumstàncies que potser no són les adequades. Llavors, errors, sí. Nosaltres sempre parlem dels errors, no? Com a aprenentatge. És quan aprenc a superar l'error o a aixecar-me, no? Perquè cauré, perquè fracassaré. És quan jo estic a l'escola donant aquest aprenentatge perquè l'alumne sigui capaç d'aixecar-se, ja sigui amb 5, amb 10, amb 15 anys, d'aquests errors que està fent, on realment trobarem aquest aprenentatge. Per això és l'aspecte fonamental, que és evidentment complex.
No, jo el que volia dir també és una mica pel que diu el Domènec, és que, clar, posem fracàs escolar com si fos una cosa molt concreta i molt orientada. I si analitzem el que vol dir fracàs escolar, vol dir moltes coses. Fracàs escolar vol dir entorn del nen. Fracàs escolar vol dir que igual té alguna capacitat que la té alterada o té algun trastorn. Fracàs del nen vol dir, o sigui, la quantitat de variables que poden influir en això que li hem posat fracàs escolar és immensa, i per descomptat que ve des del naixement. És a dir, el fracàs escolar el tenim molt centrat, perquè estadísticament interessa dir que quants nens no acaben quart d'ESO, un 15% a Catalunya, això es compara amb d'altres comunitats autònomes, i això estableix com un rànquing, no? Però no, els que ens dediquem a això d'intentar fer créixer els nens, madurar-los i educar-los, una mica el rànquing ens és igual, perquè el que volem és salvar a totes les persones que formen part del nostre entorn, del mapa que tenim al davant i de tot el que tenim treballant. Per tant, a mi no m'agradaria parlar de fracàs escolar, perquè si parlem de fracàs escolar hem de parlar de decisions que es prenen des del govern, hem de parlar d'actitud de mestres, hem de parlar de com s'estan fent els estudis de cadascuna de les carreres que intervenen en els processos d'educació. És a dir, hem de parlar de tantíssimes coses.
I llavors, no? Com li diries?
No, jo et poso un exemple que em sembla que és molt clar, i és el musical Cats, ho coneixeu tots, suposo, no? És el musical més realitzat i més conegut de tot el món, el que més funcions ha fet. Doncs la seva actual coreògrafa, que és una de les dones més... el que seria l'homologable de Sir, no? A Gran Bretanya, doncs és una noia que va ser expulsada de 7 escoles diferents. Set escoles. I a la 7a escola es van adonar que aquesta noia tenia un talent. I el talent no es deia matemàtiques, no es deia llenguatge, el talent es deia que li agradava molt el ritme, la música i barrejar aquestes coses. Quan va tenir al davant persones que li van desenvolupar el seu talent, que és allò que sempre diem d'atendre la diversitat, cada nen és una flor, que això és molt maco de dir, però llavors s'ha de fer, no? Doncs aquesta persona, quan li van realment treballar el seu talent, va arribar a ser una de les persones més importants dintre del que és la seva faceta, que és el ball, la coreografia i tal. Per tant, fracàs escolar. Si fracàs és si allò que s'estipula com a currículum som capaços de que el nen ho obtingui a nivell de resultats o no, parlem d'una cosa. Però per mi un nen no fracassa perquè suspengui 7 assignatures.
Si pensem en els més petits, quan comença a haver-hi problemes, que no pensaríem en la paraula fracàs, potser és un moment de mirar què és... Bé, sempre s'ha de mirar el que passa, no? Però sent especialment petits, no sé, dificultats a l'hora de llegir, d'escriure allò que fan, perquè jugar, entenem... Bueno, potser també té dificultats socials. Seria el moment de veure si li passa alguna cosa, si hi ha algun trastorn...
Sí, clar, durant la infància, l'inici de la infància, és un bon moment per poder començar a conèixer, sobretot el nostre alumne i el nostre fill, no? Mirar quines són les dificultats que se li presenten el dia a dia i poder veure què està passant en aquest procés, perquè d'aquesta manera també podem aconseguir les millors adaptacions i la manera de poder-lo acompanyar millor. Jo, davant d'un equip de futbol que dèiem abans, no? Si a vegades surten a córrer i un acaba d'estar lesionat, necessitarà més hores de tenir un físio o potser no podrà jugar tanta estona perquè té que estar al mateix nivell que els altres. Doncs el mateix els hi passa als nens, de que potser donar-li una miqueta més de temps per poder acabar un examen pot tenir més potencial, com pot ser en un cas una dislèxia, no? O potser explicar-li les coses d'una manera diferent, fer un taller, fer-ho d'una manera més dinàmica, el poden ajudar a que pugui focalitzar la seva atenció i llavors treure el màxim del seu potencial. Per això no ens podem regir davant d'una norma. I des de petits crec que és important conèixer com és aquest nen que tenim al davant o aquesta nena i de quina manera el podem acompanyar en el seu procés d'aprenentatge i sobretot des de les famílies, no? Per això abans quan parlàvem de notes és com molt relatiu. I el fracàs, tal i com dèieu, també, què diríem? Un alumne que la primera avaluació li ha anat malament, ja has fracassat? Pues quina motivació tindrà per seguir la resta de trimestre i de curs? Es tracta de poder-lo acompanyar i conèixer per poder veure què li passa.
Avui és 18 de gener, estem de ple ja al segon trimestre, ja ha passat la primera setmana després de 20 dies de vacances, que suposo que no haurà estat fàcil que es tornin a resituar bé l'alumnat i el professorat, també tothom, perquè els grans també ens ha costat. En teoria ara tothom hauria d'estar més o menys resituat. Pensant sobretot en etapes de canvi, primer d'ESO, primer batxillerat, primer de cicle formatiu, primer curs a la universitat, el primer trimestre és una mica allò, veure on estem, què ha fallat, què es pot millorar...
Totalment, totalment, com comentàvem abans, hi ha tot un procés, no? El procés d'aprenentatge nosaltres al centre, no? Mallanet Molins, a les coses Mallanet sempre parlem del protagonista de l'alumne, no? L'alumne està al centre, el protagonista del seu aprenentatge. Clar, a veure, quan tornem amb el primer trimestre, un canvi d'etapa, doncs depèn, evidentment, que aquest alumne... Començar ens costa a tots, als adults ens costa a qualsevol moment, la represa, començar una etapa, ja sigui primària, no? Deixar la llar d'infants, ja sigui secundària... costa, té unes circumstàncies molt concretes de la personalitat, del creixement, començar després de les vacances exactament igual. Aquests processos necessiten aquest acompanyament, per això, en aquest cas, el fet que l'escola estiguem acompanyant en el creixement de l'adolescència, també en aquests canvis, és fonamental. Pel que comentaves abans, és a dir, pel que seria el creixement doncs, acadèmic, pel que seria la preocupació per les notes i també perquè seria el creixement emocional de l'alumne. Com està, en aquest cas, l'adolescent començant aquesta secundària? Doncs amb unes dificultats pròpies d'acadèmiques i també del que seria el seu creixement personal. Com estem reprenent les vacances? Doncs també va una miqueta en aquest sentit. Hi haurà dos factors que ens motivaran.
I com poden les famílies acompanyar emocionalment els fills quan el primer trimestre no ha anat potser com s'esperava? Comencem pels fills que estan amoïnats per com han anat la cosa, perquè suposo que hi haurà uns altres que ni tan mal diran, ah, però sí...
Bé, la vessant emocional jo diria que és la més important, com us deia al principi del programa, el 100% de les coses que passen a les nostres vides tenen a veure amb les emocions. Val? Quan parlem d'adolescents, que és una mica on s'està situant la nostra conversa, clar, estem parlant d'un cervell adolescent. El cervell adolescent té dos fenòmens neuronològics que són extraordinàriament brutals. Un es diu poda neuronal, és a dir, totes aquelles neurones que des de que vam néixer ja no les farem servir perquè les hem descartat, perquè no les necessitem, doncs aquestes s'han de retallar. Aquesta retallada, aquesta poda neuronal en nois que van entre els 12 i els 17 anys és extraordinàriament efervescent, que vol dir allò que dèiem la rebeldia de l'adolescent, no? Aquell egocentrisme, aquell tancament, aquell, a vegades, males contestes amb la família, amb els pares, ve per poda neuronal, i a més això es barreja amb un altre gran fenomen que també esdevé en aquesta època, que és l'explosió hormonal. Aquestes dues coses barrejades, tenim un cervell que sempre en diem que el cervell de l'adolescent és un cervell volcànic, és un cervell que explota per tot arreu. Val? Doncs dintre de tot això, el que acostuma a passar és que els pares, ara que deies com els acompanyem, els pares acostumem a acompanyar els nens fins als 9 o als 10 anys d'una manera molt entregada, són petits, però quan ja comencen a passar aquesta fase dels 12, dels 13, dels 14 anys, acostumem a marcar una distància que és justament quan no l'hauríem de marcar. És quan més ens necessiten i és igual que els resultats acadèmics siguin bons o siguin dolents. És a dir, el que marca acompanyar els nostres adolescents no és el resultat acadèmic. Si és el resultat acadèmic, l'acompanyament serà diferent a si el nen doncs, estudia, prova i tot això. Però sempre els hem d'acompanyar. Un adolescent necessita... És el gran moment de l'acompanyament. I és justament el moment en què els pares els deixem en una habitació amb un mòbil 3 hores i tanquem la porta.
Però suposo que et deuen preguntar com els acompanyem, perquè sí. Segurament... Encara
els acompanyem
que no
malament.
Però com els hauríem d'acompanyar? Encara que potser no estiguin amb el mòbil, volen estar a l'habitació amb la porta tancada i
els espais... Un cervell adolescent es tanca, o sigui, és com una flor. Queda tancat, els pors estan molt tancats i hem d'esperar que obri, hem d'esperar que obri finestres. És a dir, si tu vas a l'habitació d'un nen que està tancat, truques a la porta i dius que entro, el nen dirà, no, pare, no entris, jo sóc gran, no cal que entris. Llavors el que has d'esperar és que el nen tingui una, tècnicament es diu una demanda neurològica, que és, té un dubte, ha de buscar l'adult, perquè el referent continua sent l'adult, ve i et diu, escolta, vull fer una pregunta. A partir d'aquí és quan tu has d'obrir i dir, ara tinc el poro obert. Si vas a buscar-lo i vols picar la paret del poro, no l'obriràs mai. És una flor tancada. Has d'esperar que ell vingui i igual et ve a preguntar una cosa que li interessa amb ell. Però a partir d'aquí li has de dir, escolta, i aquell examen de català que et vaig preguntar la setmana passada, que no em vas acabar de dir la nota? Llavors és el moment en què ell et dirà, home, sí, vaig treure un 7, no em va anar pas bé o malament. És a dir, jo, per exemple, una de les meves xerrades i conferències als instituts, a les famílies, té aquest títol, és com parlem, com comuniquem amb els adolescents. I és perquè hi ha estratègies que no és la de ni cridar-lo, ni encarar-te amb ell, ni dir-li, o la típica frase, no, que no serà res el dia de demà. Clar, estem parlant d'un cervell que vol immediatesa. Un cervell que tu a segon d'ESO li dius que d'aquí 4 anys no serà res, o d'aquí 8 anys et trobaràs aquestes notes, o el fet de que hagis treballat o no hagis treballat, aquest cervell no ho processa. Tu li has de dir coses, com deia abans la Gemma, que siguin immediates, que siguin del dia a dia, de la seva vida, del seu entorn. Has de fer referències a coses que li passen en aquell moment, no a coses que passaran d'aquí 4 anys si aproves o no aproves l'ESO.
I quan se suposa que no ha anat prou bé aquest primer trimestre i els fills estan zero amoïnats?
Però quan parlem del prou bé, m'estàs parlant de rendiment, eh? M'estàs parlant de notes.
Mira, no necessàriament. Potser és que fan un extraescolar,
sí.
Juguen algun esport,
sí.
Però van...
I volen deixar-ho.
No. I van com si res, saps? Que ja van, però que no els veus implicats, que penses, home, però si fas això...
Bueno, al llarg de l'etapa de creixement dels nostres fills i filles i dels nostres alumnes, hi han, per descomptant, hi han pujades i baixades, val? I pujades i baixades vol dir que canvien els seus centres d'interès. Val? És a dir, un nen de 7 anys li interessa molt el futbol perquè és molt important, els seus amics aprenen per mimetisme i com que tots fan futbol, doncs ell també vol fer futbol, però un nen de 13 anys li és igual si el seu amic fa futbol o fa bàsquet o no fa res, val? Perquè ell té un altre centre d'interès, que pot ser la xicota que li agrada, que pot ser la moto que l'està esperant o pot ser una altra cosa. Per tant, els pares hem d'estar preparats per la diversitat, per no entendre que venim d'una infantesa en la qual el nostre fill ens ho explicava tot, arriba amb 14 anys i no ens explica res. Clar, és que és el més lògic que passi, no? Per tant, quan tu em preguntes com els acompanyem, quan hem de notar que va bé o malament, canvis d'actitud molt disruptius. És a dir, una cosa és que un nen adolescent, que un adolescent doncs es tanqui, de tant en tant tingui una mala contesta, una actitud més egocèntrica, però el que no és normal és que aixequi la mà, que insulti la seva mare, és a dir, alguns canvis d'aquest tipus, que es baralli molt a l'escola, hem d'estar molt alerta en quan hi ha canvis molt importants en el seu comportament, o quan hi ha una davallada, ara sí que anem al rendiment, un nen que, per exemple, a 6è, a 1er d'ESO ho aprovava tot, i que a 2er d'ESO, primer trimestre, ho suspengui tot. Clar, s'incorpora al mòbil. Per exemple, per què hi ha tant fracàs escolar a 1er d'ESO? Perquè apareix una cosa que es diu mòbil, perquè gairebé tothom o molta gent li dona el mòbil en el canvi de 6è a 1er d'ESO, apareix una eina per a un nen que no el tenia fins aquell moment, que li capta molt l'atenció i que li roba moltes hores. Per això hi ha aquestes davallades a nivell acadèmic amb els instituts.
I per les famílies que voldrien que els seus fills pensaran en el rendiment, però també en la responsabilitat, en la capacitat de treball, aquests valors estiguessin a l'alça en els paràmetres dels seus fills adolescents? Això com ho poden fer?
Bueno, jo penso que és molt important, primer de tot, establir una comunicació amb les famílies, entre els pares i els nens. I quan parlo de comunicació és que sigui no unidireccional, dels pares als nens, o a vegades els nens arriben a casa i els fem un arsenal de preguntes que sembla un interrogatori, no? Uh-huh. I potser es tracta una mica de saber què tal li va el dia, de conèixer el seu entorn. Quan parlem de les noves tecnologies, no es tracta de només donar-li un mòbil i que faci un ús, sinó acompanyem-lo, descobrim per què fa servir aquest mòbil. Ara parlant d'influencers, de youtubers constantment, hi ha famílies que són xurrades. Bueno, informa't. Per què? Quin mires? Què vols? Acompanya'l, perquè la tecnologia forma part del seu dia a dia. Per tant, jo penso que la comunicació és una cosa molt important, perquè així els pots ajudar a créixer, pots ajudar a veure on estan fallant, on hi ha aquesta falta de motivació, a ajudar-los a que trobin les solucions per ells mateixos i responsabilitzar-los dels seus propis actes. Abans, quan parlàvem, jo estic de tutora aquest any amb un grup que és totalment diferent, perquè per això l'hem titulat el Quart d'ESO Plus, no? I són tots uns nois que en el seu moment donat no van poder graduar o estaven sense poder graduar o no anaven ben encaminats per graduar a l'ESO, perquè no formen part del que acadèmicament estipulat no poden sostenir totes aquelles hores de classe o potser la metodologia tradicional els està costant de tirar endavant. I són nois i noies realment amb un gran potencial. I estan venint a classe i el que hem fet és canviar tota la dinàmica amb aquest grup, treballem molt la part emocional, treballem amb ells l'acompanyament d'orientació de cara al futur, que és el que vaig a fer, i ens dediquem a fer el que serien aquestes troncals per la vida, acompanyant-los en tots de tallers perquè cadascú descobreixi quin és el seu potencial. I penso que podem comunicar-nos i que ells es van obrint, descobrint el que volen i el que senten i el que necessiten, ajuda a potenciar tot això que deies que podia preocupar les famílies.
Segons el diccionari, fracàs és l'èxit del tot dolent, desastrós. Però si busquem les dades del fracàs escolar a Catalunya, ens trobem que el fracàs escolar està molt connectat amb l'abandonament prematur dels estudis. Aquest abandonament dels estudis prematur és la no graduació a l'educació postobligatòria, per tant, acabar l'ensenyament secundari obligatori i no continuar o començar la postobligatòria i deixar-la abans de finalitzar. Es considera abandonament a partir dels 16 anys, encara que la dinàmica de fracàs escolar i el procés de desvinculació escolar comencen i són evidents abans. No és una cosa que normalment passi de la nit al dia. El 2024, l'abandonament escolar prematur a Catalunya va baixar fins al 14%, el que tu deies abans, però seguia encara lluny de l'objectiu europeu, que és el 9%.
I veníem del 22, eh?
Sí, sí, sí. Cuidado, eh? Però com s'explica que l'objectiu des de fa tants anys sigui el 9, o sigui, està per sota del 10 i que encara estiguem al 14? En un moment en el que se suposa que les famílies estan implicades, que es posa en valor l'educació...
Sens dubte, però jo, en aquest sentit, quan parlem d'estadístiques, quan parlem de dades... Permeteu-me que torni a centrar el que seria el focus en l'aprenentatge. Si l'èxit escolar és que els alumnes aprovin, vale, perfecte, doncs, que vagin... No? Entrarem en converses de Nadal, com deies abans, familiars, en el qual... És que ara aprova tothom. És que ara el nivell... Han baixat tant els nivells? No, ara no... Ara, és que ara els exàmens els fan d'aquella manera. Ara, i des dels professionals que estem cada dia a les classes, diem, espera, anem a posar-nos. Quan parlaves abans doncs, del graduat de secundària, hi ha tota una sèrie de lleis, de normes que van canviant, la LOE, la LOMLOE, sembla que canvia un partit polític, canvia la llei d'educació.
Sí. Set lleis educatives en 9 anys, en 40 anys.
Exacte. Anem a les trinxeres, anem a la classe, anem a centrar-nos en això. Llavors, l'alumne passa de qualsevol manera o no? Però les famílies, en aquest cas, estan preocupades perquè encara tenim el xip, perquè, com deies abans, ara sembla que tothom pot ser coach. Ara, doncs, també, de vegades, sembla que tothom és professor o director d'escola.
I tant, i tant.
Llavors, no, a veure, continuem pensant en exàmens, continuem pensant en una metodologia, continuem pensant en una manera de fer de l'escola, que, perdoneu, no és la que hi ha ara. Quan nosaltres parlem de competències, quan nosaltres parlem de rutines de pensament, quan nosaltres parlem d'intel·ligència... del que seria el tractament, les intel·ligències múltiples. Estem parlant d'una sèrie de qüestions que nosaltres no fèiem a classe, que nosaltres no treballem. Això sí, nosaltres fèiem exàmens. Sí. I teníem un 7, un 7,5, un 8. Ostres, ara les famílies hem d'acompanyar-les perquè veuran, no? És que ara en comptes del 7,75 el que tindràs és una frase molt llarga que està parlant de la competència del teu fill amb una sèrie de terminologia que potser no entenem. I els mitjans també, no? Jo crec que aprofito, no?, aquesta oportunitat. Doncs hem d'acostar aquesta manera d'aprenentatge que va molt més enfocada a que l'alumne no depèn de si arriba un 4,8 o un 5, sinó que està aprenent a tota una sèrie de competències que tenen a veure amb estar preparat per les necessitats que te demana la realitat actual. Llavors, això té a veure amb el fracàs, això té a veure amb les estadístiques. Perdoneu-me, però discrepo. Discrepo, perquè llavors, repeteixo, entraríem en el si es complia una estadística, que aprovi tothom. I el professorat que està trencant-se les banyes, que està amb tot el, no, amb fent cursos, fent formació, fent innovació, fent tot el que seria una preparació per tal que l'alumne amb les seves singularitats, amb la seva diversitat, arribi a la seva excel·lència, perquè m'havies preguntat al principi, no?, per aquests objectius. Quin és l'objectiu de l'alumne? No pot ser el mateix que el del costat. Quan passem a les estadístiques, perdona, però els professors aquí hem de fer com una passa enrere. Perquè l'estadística és l'aprovat, vale, perfecte. Jo tinc a classe 30, no estadístiques, jo tinc 30 persones amb una realitat molt diferent. I el seu èxit dependrà de quin objectiu posem, i el seu objectiu és arribar a una excel·lència a l'aprenentatge.
Però us trobeu encara que costa a les famílies que en tinguin aquestes noves metodologies?
Costa moltíssim, però és que és normal, no ens costa als docents. O sigui, jo sóc el professional que estic a l'aula i m'arriba una nova llei, amb tota una sèrie de documentació i vocabulari que a mi em costa entendre. Doncs com no vaig a pensar que la família que arriba a la meva tutoria, a la meva entrevista, no m'està preguntant per un control. Escolta, però el control com va? A veure, quantes reunions d'inici de curs, no?, ja portem explicant que hi ha una sèrie de tasques, hi ha una sèrie d'activitats, que hi ha una sèrie de... I encara aquest xip, aquest esquema de sabers, ara li diem sabers, abans era els continguts, la qüestió quantificable continua sent una miqueta la pedra de toc, no és aquesta.
Però suposo que sobretot les famílies que tenen els fills més grans, aquells ja que final de l'ESO, primer, segon de batxillerat, les seves preocupacions són unes notes, si fan batxillerat, unes notes per entrar a la carrera que volen estudiar, al grau, i que no estan pensant gaire ni en competències, ni en transversalitat.
Per això et comentava abans, no?, quan parlàvem del fracàs, anem a situar-lo, anem a equiparar-lo a cada moment, no? Perquè quan estem parlant de, com deia, no?, doncs... Porto el meu fill, doncs el porto a una escola que acaba els 4 anys, que acaba els 5 anys, que acaba els 12, que acaba els 18, depenent de l'etapa que hi hagi. Doncs quan entren per la porta de Manyanet de Molins, saben que entren a infantil i que sortiran al final de secundària o de batxillerat, en aquest cas quan vagin aquí a Barcelona, a les Corts. Què vull dir amb això? El graduat en secundària obligatòria t'ha de permetre tenir unes competències per poder continuar els estudis. Aquest fracàs o aquest èxit, si voleu posar-li aquesta estadística, no pot ser la mateixa quan un alumne s'està preparant per una nota de tall per entrar a la selectivitat, per entrar a la universitat, disculpeu-me. Uh-huh. Clar, no és el mateix. Llavors, quines són les normes de joc? Canvien. Canvia de primària, bueno, de fet, ara primària seria l'educació, en aquest cas, bàsica, no?, que tenim... Primària i secundària, molt bé, però hem d'acabar. El nostre objectiu és que l'alumne arribi al seu màxim, a la seva màxima excel·lència, i entre en una mateixa família, li hem de dir, és que en la mateixa família un fill pot tenir una excel·lència i un altre fill pot tenir una altra. Si parlem d'estadístiques o si parlem de resultats, però on és l'esforç? On és la superació d'aquest alumne? Estem parlant de les famílies. Les famílies saben que els seus 2, 3, els fills que siguin, no són iguals. I no li parlarem a la família d'estadística. Escolta, dels teus 4 fills, què? Quina és la teva estadística, no? Digue'm com anem. No, a veure, jo vull que... Llavors, tornem una altra vegada. No, jo vull que el meu fill sigui una bona persona, jo vull que el meu fill sigui feliç, vull que el meu fill sàpiga aixecar-se quan tingui un problema a la vida.
Sigui responsable, sigui treballador.
Correcte, correcte. I això no es fa sol. I això es fa amb un acompanyament, i això es fa amb serietat, i això es fa sense canvis constants. Correcte. Com dèiem, a les escoles que tenim, canvis constants a les lleis, circumstàncies com a casa, com serien les tauletes, les pantalles, i altres temes que tampoc no... que jo aprofito, no?, els mitjans, i altres temes que sembla que desapareixen. Nosaltres ens creiem que som comunitat educativa. Què vull dir? Que nosaltres no estem al costat de la família, estem amb la família. L'educació del fill, l'aprenentatge del fill, la superació d'un fracàs del fill no sorgeix per arte de màgia ni per una vareta. Mm-hmm. Llavors, som la escola que estem al costat amb la família, fem comunitat, d'acord? I, evidentment, no podem anar un per una banda i un per l'altra. A partir d'aquí, anem a veure, anem a conèixer, com dèieu, l'acompanyament és fonamental, el coneixement és fonamental. Però, com deia abans, aquest acompanyament i també ens preocupa la família. Quan es parla molt de les estadístiques en els aprovats i els suspensos, quan es parla de conciliació familiar, quan els mitjans també, o els polítics també fan, no, escolteu, ens preocupa quants aproven, quants passen de curs, sí. I les famílies, no ens preocupa que no puguin dedicar el temps a aquest acompanyament? Això és una cosa que ens preocupa. Quan parlem de la ràdio, sembla, no?, les queixes del professorat, quan parlem de la ràdio, es vol dir, jo sí, haig d'atendre aquesta diversitat per tal que assoleixi els seus objectius. Ara torno als de l'alumne i als de la família. Quina és la ràdio amb el que estic fent? Com puc conèixer? Perquè el que
en 30 valorem... complicat.
En 30 complicat? Sí o no? És a dir,
bueno, depèn dels 30.
Aquí Depèn dels 30, depèn de molts factors. És a dir, és complex? Sí, és complex. Però si parlem amb les famílies, com dèiem, quantes famílies poden dedicar tota l'estona que voldrien a l'acompanyament dels seus fills? No se'n parla tampoc, aquesta conciliació.
Digues. Jo subratllo moltíssimes de les coses que diu el Domènec, però hi ha d'altres que haig de no discrepar, però en tot cas complementar.
Per això estem dialogant, evidentment.
M'encanta. Mira, jo, una de les coses que sempre explico als docents quan els hi faig formació és que l'objectiu que ells tenen amb els seus alumnes és aconseguir, jo no dic l'excel·lència, perquè l'excel·lència és pujar a l'Everest, i quan puges a lo més alt només et queda una cosa, que és baixar. A mi quan em volen contractar per treballar a l'excel·lència en una empresa, no hi vaig, perquè no hi crec amb l'excel·lència. L'excel·lència és un punt d'arribada i, per tant, després d'arribar a lo més alt, només toca baixar. Per tant, jo crec en persones que són sempre notables. Uh-huh. Jo crec més en això que en l'excel·lència. Val? Però per treballar aquest notable de la gent, per mi és l'adaptació. És a dir, que el que té possibilitats, el que no les té, el que està més motivat, menys, el que pot, el que no pot, el que té unes capacitats, unes altres, unes potencialitats, unes altres, un talent o un altre, quan surti de lo que és l'estructura educativa, es pugui adaptar a la societat i al dia a dia que li toca viure. Per mi aquest és el gran objectiu que tenen els docents. Això s'allunya de les estadístiques, per descomptat. Això s'allunya del rendiment amb notes, amb un notable B, per descomptat. Però hem de jugar-hi, perquè d'alguna manera també hem de protocolaritzar el que és l'educació. És a dir, tenim 1 milió d'alumnes a Catalunya, 1,5 milió, i el que no podem fer és tampoc jugar a que tots són una flor i a regar-los a tots d'una manera diferent, que és el que sempre diem i ens agradaria, però d'alguna manera al final hem de dir, vale, doncs aquest grup cap aquí, aquest grup cap allà. Amb això tampoc ara fem volar coloms, perquè hem de ser una mica també realistes. Jo diria que el que sí que hem de tenir clar és que com... I tu has tret el tema, jo no el volia treure avui, però tu l'has tret, que a nivell de govern, a nivell de govern, sí que hem de tenir clar una cosa, i és que l'educació no es toca. La meva ponència, quan vaig acabar la meva carrera, va ser a Finlàndia. Per què els finlandesos són tan bons i sempre ens els posem a la boca? Home, doncs perquè tenen molt clar que els 90 millors professionals de cada promoció són els millors mestres. O sigui, a Helsinki cada any es presenten 3.000 persones, però només 90 poden estudiar per mestre. Aquí, quants entren a fer magisteri i quants suspenen i no acaben magisteri? Quants? Zero. Tothom està...
M'encanta la discrepància, perquè podré discrepar.
Vale. Això és... No, però jo dic... No.
Aquí... Ens queden 20 minuts,
però... Perfecte. Entren 100 a estudiar enginyeria química i 100 de 100, 50 acaben enginyeria química i 50 no acaben. Entren 100 a estudiar magisteri i tots 100 acaben. Ens hem de plantejar moltíssimes coses. Llavors, tu has dit 7 lleis educatives en 40 anys i que van a favor o en contra en funció de la ideologia política que comanda en aquell moment. No, no sé tocar. L'educació no es toca.
D'acord, això no és discrepància. A veure,
aquí sempre coincidiu.
L'educació no es toca. I si la toquem, passa el que passa.
Perquè ja fa 20... Perquè si tirem enrere, no? Ja, més igual que anem 15, 20 anys, si anem enrere, 40. L'objectiu que estem buscant les famílies i els docents, no? La comunitat educativa, és el millor. I perdona, però no? Depèn dels matisos que li vulguis posar. Sí, l'ho dic, l'excel·lència. O sigui, un pare vol el millor pel seu fill. No vol el notable pel seu fill. Eh? Jo no he tingut famílies... Mira, escolta, amb el meu fill vull que vagi. No, les persones ens estimem, no? Els pares ens estimem els fills i els professors, el nostre objectiu és que l'alumne vagi el millor possible. Que després anirà el millor possible en el seu aprenentatge, que després sigui el millor, no el notable, no volem que vagi el millor. Com quantificarem? Com dèiem, les lleis s'han canviat i sempre ens agafem el que és la part d'aquestes novetats, que són fantàstiques, que són de dir, escolta'm, l'aprenentatge no es fonamenta en si jo sé tal qüestió. L'aprenentatge, no? El competencial, per exemple, va en que jo haig de saber coses per poder-les aplicar i perquè a la vida pugui aplicar-les, no? Amb la qual cosa, que vull dir, el docent ara i fa 30 anys o qualsevol moment està trencant-se les banyes. No et sabria dir si només doncs, és d'un punt de vista acadèmic, perquè de vegades els professors, no, sembla que hàgim de fer...
Ensenyem a ser persones. Exacte. També, no es tracta només d'un contingut.
Psicòlegs, infermers, neurocientífics i tot això. Per aplicar en això i per estar en la realitat, siguin 30, siguin 15, evidentment, doncs, tenim escoles que podem doncs, fer un esforç per posar dos professors a l'aula, posem-los, per diversificar els grups i fer grups més petits, posem-los, però no totes les escoles ho poden fer.
Però sí que, Gemma, anem al vostre projecte, que vosaltres sí que heu aconseguit remoure-ho tot una mica i aconseguir grups per sota de 20. En el cas del Col·legi Sant Josep del barri de Gràcia a Barcelona, heu engegat aquest curs, com deies, una prova pilot per donar una oportunitat més a nois i a noies que no havien assolit la secundària.
Sí,
llavors,
exacte.
Però és un grup de 18 persones?
Sí.
I abans deies, ho hem canviat tot.
Sí.
Què passa en una setmana de classe?
En una setmana de classe, aviam, ells, depenent, cada setmana pot ser diferent, anem per mesos, depenent del trimestre, no? Però ells cada dia tenen un horari fixe, sempre de les 8 del matí fins a les 12 i mitja, i saben que passen per les assignatures que han de passar, que són les llengües, el català, el castellà, l'anglès, i unes matemàtiques, que són com les assignatures troncals.
I mar com de les... referències, és un mar de referències.
Exacte.
Això no ho poden perdre mai.
Exactament. I necessiten sortir tenint pues, unes competències per la vida. Han de saber com defensar-se oralment, han d'entendre les coses i han de poder desenvolupar. I totes aquestes característiques les treballen en aquestes assignatures que pensem que són com aquestes troncals importants i veure com aplicar-les en el seu dia a dia. A part d'això, durant la setmana també passen per un àmbit de competències digitals, perquè avui en dia, si no saben com funcionen les competències, no poden tirar endavant, és molt necessari. I després fem tot un acompanyament d'educació física, on treuen tota la seva part d'esport, i és més també per aprendre tota aquesta part de capacitat que tenen ells mateixos i de superar-se dintre de diferents reptes, i també treballen l'art. I això són com una troncal, perquè cada un té una potencialitat diferent i llavors es tracta que dintre d'aquestes troncals es descobreixin. A partir d'aquí també fem tot un seguit d'orientació per veure, d'encaminar, perquè no oblidem que li hem ficat el nom de quart d'ESO Plus. Per tant, aquí acaben i han de decidir com segueixen els seus estudis i cap on encaminen i fins i tot allà els enfrontem. Com que no havien acabat la secundària, doncs molts d'ells ja tenen una edat una mica més elevada i llavors poden ja enfrontar-se a una entrevista de feina de cara a l'estiu i tot. Llavors fem aquest acompanyament. I després ja tot el que és l'educació emocional, que els ensenyem allà a que treguin el seu major potencial. Allà sí que jo considero l'excel·lència com ser el major, la millor persona que ells puguin arribar a ser. Conèixer, tenir aquesta autoestima. Perquè abans feies un plantejament que deies i què passa amb aquests alumnes que sembla que no els importi les notes que han tret? Bueno, a vegades és una aparença. Perquè a vegades és... Jo m'he trobat en aquesta situació i hi ha molts nanos que diuen bueno, és que jo potser no puc. I la por, aquest fracàs que parlàvem, fa que no ho intentin. Per tant, amb aquesta educació emocional fem que es coneguin i que tirin endavant. Llavors, a partir d'aquí, cada mes canvien i van fent diferents tallers. I llavors, per trobar l'especialitat que ha de fer cadascun i cap on encarrilar-se i en el que destaquen. Ara mateix, avui, han començat a fer el taller de cuina per veure si els seus estudis següents aniran encaminats cap a cuina. La setmana passada van fer uns tallers d'emprenedoria d'entendre com projectar una idea pròpia i materialitzar-la.
I després d'aquest primer trimestre, com ho esteu valorant? Tant des de la vessant docent, les famílies i l'alumnat?
Doncs la veritat és que estan tenint uns resultats molt positius. L'alumnat està molt motivat. Estem parlant de que hi ha molts alumnes que eren absentistes en moltes situacions o molts que no confiaven en ells. I realment les frases que ens han arribat i l'autocrítica que fan ells estan molt contents. Hi ha algun que en algun moment donat li costa sostenir encara alguna situació, però realment ara a la classe són 18 i com a mínim et dic jo que uns 16 estan al dia, no? I venen, tenen ganes. Entre ells estem creant un equip, un companyerisme. Realment és impressionant veure'ls com van evolucionant i com ells comencen a creure amb ells mateixos, no? I s'arrisquen. Avui fèiem una dinàmica a l'hora d'anglès aquests dies, aquestes setmanes, i ens deien, mira, jo surto voluntari. Això el primer dia de classe era impossible. I diu, perquè m'estàs dient que si m'equivoco no passa res. I com que ho fem tot més experimental, cadascú ja va encarrilant. Ara que hem començat el segon trimestre, estem començant a veure l'orientació. Hi havia alguns que deien, Gemma, jo potser ni segueixo estudiant. Ara hi ha alguns, bueno, això que estàs explicant d'aquí m'està agradant. Llavors, està sent molt positiu. Les famílies també estan tenint un bon feedback de part seva, no? I a la classe, doncs hi ha moments, no podem oblidar que estem parlant amb adolescents, no tot és perfecte, no hi ha algun moment donat pues, que es distreuen, o ara torna a començar després del primer trimestre, els ha costat tornar a agafar el ritme, però estan motivats. I jo veig que aquesta motivació no ha baixat. I això penso que és un bon projecte perquè dona una bona oportunitat.
Per aconseguir qui sigui, que estigui motivat, què cal? Objectius a curt, mig, llarg termini? Bé, si són adolescents hem dit que llarg queda molt lluny, no?
Mm-hmm. Bé, és que el seu cervell no està preparat, no està dotat per pensar a llarg termini. És que no, l'estructura no li permet. Jo, deixa'm que agafi el que deia la Gemma. Perquè, clar, hi ha una estadística que és molt lapidària i és la del suïcidi juvenil, per exemple, no? Que en els últims 15 anys s'ha multiplicat per 3 en el nostre país. Vull dir, què hem fet malament? Tots, famílies, societat, empreses de comunicació, empreses digitals, tothom ho hem fet malament, perquè ara els nostres adolescents se suïcidin 3 vegades més que no fa pas 20 anys enrere. No? És a dir, que valoren la possibilitat de llevar-se la vida, de treure-se-la, tal. I ho dic perquè jo és una del 70% de la gent que jo estic treballant ara a la meva consulta, que són molts adolescents, o la majoria d'adolescents, venen amb uns problemes de salut mental importantíssims. I si vas als CAPs et diuen el mateix, si vas als hospitals iguals, a l'amic Frank Villar, que és el cap de conducta suïcida de l'Hospital Sant Joan de Déu, et comenta el mateix, que ara ens vindrà a fer un congrés per parlar només d'aquest tema. És a dir, que és un tema que comença a preocupar. Jo, per tant, que treballeu les emocions, però no només un dia dedicat, com els instituts es fa, que es dedica un dia a treballar l'alegria, la confiança. No, que es treballi cada dia la vessant emocional és fonamental. Com podem motivar els nostres alumnes? La motivació té a veure amb una cosa, i és que allò que posem al davant realment ens atregui. Si no atreu, clar, si entra un professor a les 8 del matí amb un llibre sota el braç i diu obriu el llibre per la pàgina 32, a mi tampoc em motiva, posar un noi de 14 encara menys. Per tant, els professors hem de buscar totes aquelles estratègies, hem de ser creatius. Ell deia, hem de fer de tot, doncs també hem de fer de pallasso, també hem de fer... Hem de ser molt creatius per buscar de quina manera arribem amb uns adolescents que no tenen res a veure amb els de fa 30 anys. És a dir, que tu vas aquell dia a explicar com es fan els volcans i ells ja ho saben, perquè hi ha un youtuber que ho explica, saps? Vull dir que imagina quin és el repte que tenim els docents al davant.
És que no és només, que t'atraigui, sinó també que vegin factible poder-ho fer.
La seva aplicació.
Ha de ser d'una manera que ells es vegin capaços. Correcte. Perquè jo penso que a vegades la por a no poder fer, molts d'ells ja no ho intenten. Ja. O la por de fer el ridícul, o la por d'afrontar aquestes situacions. Llavors, veure que ho poden tenir a l'abast, veure que es poden arriscar, veure que, jo sempre ho dic, pots tenir un objectiu i la manera d'arribar hi ha molts camins. I conèixer que està basant que hi ha molts camins ajuda.
Jo faria, agafo una miqueta les dues idees. Des dels petits, com han canviat? Home, sí, realment, doncs, quan els alumnes entren a I3, hi ha un acompanyament ja emocional en el bon dia, des de l'acollida, des del moment en el qual expressen doncs, l'emoticona, el com em sento, com em trobo. No, això no ho fèiem nosaltres, no ho fèiem. Aquest acompanyament no està en l'adolescent, que evidentment doncs, ja té unes característiques, en aquest cas, complexes, però fisiològiques. No, l'acompanyament ja comença, I3, i això és una passada, i això és fantàstic, i hem de ser optimistes en aquest sentit. Uh-huh. Perquè quan després arribin a l'adolescència, doncs aquest acompanyament surti d'una manera més natural, com deies, no? Perquè no serà l'interrogatori del pare, que no es respon.
El tercer grau, no?
Exacte, sinó que serà el fill que l'està acompanyant. De vegades, quan parlem de fracassos o males notícies, no és, i com reaccionem els pares quan hi ha, no cal que parlem dels pares, com reaccionem quan hi ha una mala notícia, com reaccionem quan són bones, perquè de fet aquest espavilar que volem al nano quan comença, és un espavilar, és que bé que has fet això, que maco que has fet això, i hem de ser conscients que professors, mestres i famílies, quan són petits tot ho fan perfecte, sembla, no? De cop i volta tot és negatiu. De cop i volta tu has de començar a posar límits, controls, i comença la famosa paraula, no?, temuda de l'esforç, l'esforç, i no passa res. Llavors, per això deia, a vegades les famílies que agraeixen que els hi parlem amb naturalitat, hola, sí, portes a l'escola, hola, soc el professional sobre això, sí, en sé d'això, continuo estudiant sobre això, continuo formant-me, i cada dia tinc una sèrie de realitats que m'ajuden a ser això. I sí, s'ha de controlar, i sí, el teu fill necessita esforç, i a partir d'aquí, depèn de com li hagis posat tu aquest objectiu, el que jo que des de la immediatesa, depèn d'on li hagis posat l'objectiu, si l'objectiu del nano per motivar-lo, perquè esforç i motivació van lligats, sí, evidentment. Sí. Escolta'm, que d'aquí 4 anys et trobaràs el graduat i que d'aquí 8 anys tindràs una altra sanitat perfecta. No l'estàs motivant, evidentment. No. Evidentment que no. Però precisament aquesta immediatesa que ja
de... Dia de demà no serà res.
Ja de per se té l'adolescent, ara, no? Ara en aquests moments vivim en l'època en què l'adolescent està en el TikTok. No havia sortit encara, però el fracàs o no, les pantalles influeixen en si un alumne està treballant i pot superar. Home, si evidentment, quants de nosaltres no estarem pendents del telèfon. Un adolescent, amb les seves en aquest cas, característiques pròpies, Actualment no estaria aguantant cap conversa. Quantes famílies han aguantat la nostra tertúlia, la nostra conversa? No ho sé. Uh-huh. Un adolescent cap, uh-huh. perquè viu per segons, no viu per minuts i molt menys per una hora. Això ho hem d'aplicar a les classes? Sí. I això vol dir motivar-los? Sí. Tornem una altra vegada. Les famílies que ens demanen el que voldríem els professors, la vareta màgica no. L'esforç no sorgeix d'una vareta màgica. I la motivació tampoc no sorgeix d'una vareta màgica. Quan van començar els PowerPoints, ara ja fa uns anyets d'això, ara sembla ja més a una edat, ara parlem del TikTok. Quan van començar els PowerPoints, semblava que era la solució fantàstica per motivar els alumnes. Vaig a la que deies, què podem motivar? Posem una pantalla. Sí. Ja està. Ei, ja s'ha acabat la història. Tothom posava PowerPoints, la motivació va passar a zero. Després van arribar els Kahoots. El anem a jugar amb un qüestionari. Posem un Kahoot,
el nano
ja estarà motivat. Els Kahoots estan cansadíssims. Sí, sí. Vol dir que no ha de funcionar? No, el PowerPoint continua funcionant. Sí. Un Kahoot, exactament igual.
Tot determinat ara, del moment.
Clar, i ara parlarem de que els professors hem de fer TikToks per tal que ens segueixin. No ens tornem... No, és allò que
jo
diem de vegades.
Jo et veig fent TikToks.
Els experiments, amb tranquil·litat. A les escoles no fem experiments. Quan estem parlant, Projecte Manyanet, doncs estem parlant d'una sèrie d'activitats, d'intel·ligències múltiples, com dèiem, l'escultura del pensament. No ens movem al club de TikTok. I això per això agraeixo moltíssim, no?, que se'ns convidi a docents a un mitjà de comunicació, perquè si no anem a cop de clic, no? En aquest cas, i al cop de clic les estadístiques van molt bé les estridències van molt bé, però el cop de clic vol dir, escoltem, parlem de les necessitats de les famílies, parlem de les necessitats de les escoles, i evidentment que d'aquesta manera motivarem els nostres alumnes. Per què? Perquè els acompanyarem en el seu procés, perquè els coneixerem millor. Però professors... i pares, si el focus és que el professor conegui millor a 30 alumnes, parlem amb una família que tingui 3 fills,
uh-huh. sí.
que ha de conèixer perfectament aquests 3 fills. Jo tinc 30, entro, tinc 30, surto, tinc 30 més.
No, a les famílies els hi podem dir alguna cosa, i això potser és el final, sí, i quedarà molt xulo, ja veuràs.
No, tenim 5 minuts.
Ah, sí? Doncs bueno, a les famílies els hi podem dir això, i és que moltes famílies es pensen que quan arriben a una certa edat, al darrere a l'esquena tenen un botó que diu es portarà bé, sabrà comunicar, es farà el llit, i a les famílies se'ls ha de dir que tots aquests processos...
Jo no he trobat mai aquests botons.
Clar,
estan
no, però ni tu, ni la Gemma, ni jo, ni ningú. Vull dir, per tant, no existeixen. I aquí és on apareix la gran paraula de l'acompanyament, que és el vincle. És a dir, quan un pare em ve i em diu, és que el meu fill amb 14 anys no em diu res del seu dia a dia, jo li dic, ja, però tu amb 3 anys estaves amb una alfombra amb el teu fill aquí dalt i estaves jugant, o tu estaves llegint el diari o treballant i el teu fill estava sol, no sé què. Vull dir, entenguem que tot això, les famílies, vull dir, l'educació del nostre fill comença des de que venen al nostre món, que ens posem molt a la boca que són els més importants de la nostra vida, i moltes vegades no ho demostrem, val? Per tant, que sàpiguen que la feina s'ha de fer des de ben petits, i que hi ha moltes coses que si no es fan en una determinada etapa, després de donar-li la volta, és força complicat. Val?
Alguna recomanació?
Avui sembla que el temps va més ràpid. I tenim temps per fer una recomanació amb un generador de continguts que està a Facebook, a Instagram, a TikTok, que és el Natcher, i que el que proposa és, bé, situacions familiars. Aquí tindrem una mare i un fill al moment de fer deures.
Mamá.
Dime, hijo.
¿Me ayudas con matemáticas?
Claro, ¿qué estás dando?
Son sumas y restas.
Claro, ahora te explico.
Mamá.
¿Qué?
¿Me ayudas con matemáticas?
¿Qué estás dando?
Ecuaciones de tercer grado.
¿Y me lo dices a estas horas?
Pero si son las 7 de la tarde, mamá.
Bueno, pero tú sabes la cantidad de cosas que tengo que hacer. Aquí no puedo estar perdiendo el tiempo. Y además que tú ya eres un poco mayor.
Clar, els fills són el més important de la nostra vida, però hi ha vegades que allò és una mica complicat, ajudar-los. Jo us volia preguntar per la necessitat dels suports externs, però volies afegir alguna cosa, Gemma,
sí,
del que hem comentat abans.
Perquè quan parlàvem de tot això, parlava del nivell de responsabilitat que moltes vegades els fills creuen que són responsables de les emocions que tenen els pares. En funció de com jo actuo, el meu pare serà feliç o serà infeliç, o estarà bé o no. I potser el moment de comunicació, que parlàvem de tot això, també és preguntar als pares, vosaltres els expliqueu com esteu, normalitzeu les emocions que hi ha en el dia a dia, que tu pots estar enfadat en un moment donat perquè això no t'ha agradat, però no t'amarga la teva existència. I penso que això també és un missatge important a tenir en compte per fer aquest acompanyament, que cadascú és responsable d'ell mateix i no de l'emoció que tingui l'altre en un moment.
Més enllà d'aquest acompanyament emocional, ara reprenem l'acompanyament de continguts, no? Perquè és veritat, no només és important el rendiment i la nota, però acaben havent-hi unes avaluacions, no? Què passa quan els nostres fills, allò que han d'aprendre, nosaltres o no tenim temps, com tu deies abans, Domènec, perquè ja ens agradaria tenir
conciliació,
més conciliació familiar, però a vegades potser tampoc en sabem. A partir de quin moment ens hauríem de plantejar la necessitat d'un suport extern?
Mira, la setmana passada a la ràdio, una ràdio generalista al matí, sempre doncs, busquen algun ganxo, no? També que dèiem, i en aquest sentit era coses desastroses, o una anècdota desastrosa que volies explicar. I la locutora parlava del trauma que va tenir quan el seu pare va voler-la ensenyar a conduir. I en el moment, vinga, agafa el volant, no, gira, canvia de marxa, mira enrere, el retrovisor. Mare de Déu, clar que el pare sabia conduir. Clar que el pare dominava la conducció, però en aquest cas, a l'hora de transmetre a la seva filla, va ser nefast. No? I la locutora ho deia com aquella experiència desagradable que feia. Però segurament el seu pare sí que es va preocupar. Escolta'm, sobretot l'alcohol, vigila. Sobretot el cotxe, fes això. De vegades estem canviant de temes. És a dir, jo què li haig d'explicar al meu fill? La física quàntica no en sé. Jo haig d'estar pendent que el meu fill li dediqui un temps de qualitat als estudis? Sí, això sí que ho sé fer. Jo vaig a buscar ajuda quan necessiti, ja sigui emocionalment o ja sigui acadèmicament, perquè com he dit abans, allò, Banyanet, el cor i l'intel·lecte, el cor i el cap, això jo deia el fundador fa més de 100 anys, No, és que de vegades sembla que estic inventant ara. Molt bé, jo en què puc ajudar? Les famílies és un valor bàsic en el qual t'està ajudant a estructurar com dedico el meu temps, com amago la pantalla, com jo ara estic centrat en això, com no m'angoixo perquè no estic arribant a una cosa que m'estan dient que haig d'arribar. No, això ho fa la família. Que a partir d'aquí la família pot buscar o ha de buscar una ajuda externa psicològica, una ajuda externa acadèmica, benvinguda sigui.
Acabem com hem començat. Hem parlat d'èxit i de fracàs, d'encerts i errors. Fins quan deixem que s'equivoquin? O com ha de ser aquest error, molt gran, molt petit? Molt ràpid, m'ho de dir, això.
Ostres, és que això...
Te la passo que tu, aquesta,
Sí, jo crec que no tenim la capacitat per respondre quina és la dimensió de l'error, no? Vull dir, ni la freqüència de l'error, vull dir, no ho sé. Jo l'únic que sé és que hem de preparar a les persones que tenim al nostre voltant, siguin fills o siguin alumnes, doncs per la realitat. Per lo que quan surtin al carrer es trobaran. I en el carrer que trobem? Trobem errades, trobem fracassos, trobem coses xules, trobem coses que ens agraden, trobem coses que no ens agraden, persones amb les que ens relacionem fàcilment, persones amb les que no. Per tant, jo el que faria és tot això que és la vida dels nostres alumnes o dels nostres fills, portar-la a les situacions d'aprenentatge, que és el que hem de fer. Jo sempre poso l'exemple dels meus dos fills. Jo tinc una filla de 25 i un fill de 21. El meu fill de 25 viu a la meva filla de 25 viu a Malta i el meu fill de 21 viu a Melbourne, estan els dos fora, val? Però, o sigui, estan en dos països que no tenen res a veure, tenen feines que no tenen res a veure, conviuen amb persones que no tenen res a veure, però jo els he educat més o menys de la mateixa manera, mateixos valors, mateixos creences. Un se'n va anar amb 18, l'altre se'n va anar amb 23, s'han adaptat. Jo quan em truquen i em diuen, pare, tot va bé, tot no sé què, estic content. I algun dia que la Paula em diu, ostres, avui ha sigut un desastre la feina, bé, fracàs, no? I algun dia que el Ferran em diu, papa, que avui allà a l'hotel no sé què, ha anat superbé, èxit. Vull dir, bueno, jo li he donat unes ales ben grosses, jo els he educat en donar-los unes ales ben grosses perquè quan surtin a volar no s'estampin.
Doncs anem a buscar aquestes ales. Joan Carles Folia, Domènec Hernández i Gemma Rodoreda, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I acabem amb música, amb una cançó carregadíssima d'energia i que crec que té a veure amb això de les ales, perquè es diu Career Opportunities, i és dels Clash. Ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.